Són 8:15 del matí. Xavier Moret, bon dia.
Bon dia.
El Xavier Moret és la veu viatgera d'aquest programa. Xavier, què tal? Veig que no fas pont i això amb tu és estrany perquè sempre estàs amunt i avall.
Sí, però precisament quan els altres viatgen jo em quedo. És la manera d'evitar l'overbooking.
Tot això és molt intel·ligent. Xavier, de seguida m'expliques on viatgem aquesta setmana. Abans, però, vaig rebre un WhatsApp l'altre dia d'un oient molt fidel que conec de prop i em deia això.
Hola, bon dia, Roger, sóc l'Esperança. Res, que aquest dematí estava sentint el programa del Xavi Moret i m'ha semblat entendre, però és que estava una mica despistada en aquell moment, que per anar a Madagascar, que diu, no sé, m'ha semblat entendre que deia, truca al programa qui estigui interessat en anar a Madagascar. Però per això li he dit a l'Arnau, deixa'm el telèfon i li comento a veure si ho he entès bé. Vale? Vinga, adéu.
Aquesta és l'Esperança, una gran oient fidel del programa que té ganes d'anar a Madagascar amb tu, Xavier.
Ja l'avisaré quan hi vagi.
És a dir, a veure, Xavier, tu fas viatges acompanyat o no? Normalment no viatges sol.
Normalment vaig sol, sí.
Deixa'm dir que vam obrir línies 9-3-2-0-7-4-4, no estàvem organitzant cap viatge a Madagascar.
Exacte.
Però mai se sap, potser és l'inici d'alguna cosa, això.
Mai se sap, la gent que deixi el telèfon i algun dia muntarem alguna cosa.
D'acord. Avui, però, no marxem fins a Madagascar, gràcies, Esperança, per la trucada. Avui marxem fins a...
A Grècia, al Peloponès.
Propera destinació...
El Peloponès. Una de les regions més grans de Grècia i amb un caràcter propi. Es tracta d'una península envoltada pel mar i que segurament té el rècord de més troballes arqueològiques per metre quadrat.
El Xavier Moret té una relació especial amb Grècia. Avui, un lloc concret de Grècia, el Peloponès. Abans, però, aquesta relació especial amb Grècia, a Moret, d'on ve?
Ve de que als 18 anys hi vaig anar per primera vegada amb autostop i vaig quedar fascinat.
Amb autostop, des de Barcelona?
Sí, des de Barcelona. Quan els viatges eren lents i no tenies pressa, trigaves una estona, però ja anava bé. Pel camí et passaven coses.
D'on vas treure els calés per fer aquest viatge? Si ara amb autostop et devia sortir molt baratet a la cosa.
Doncs si ho hem d'explicar tot, el mes abans havia treballat a Suècia envasant cogombres.
A veure, envasant cogombres?
Durant 2 mesos vaig envasar cogombres a Estocolm, prop d'Estocolm, en una granja. Allà feies molts diners i després me'ls gastava fent viatges.
Te'ls gastaves fent viatges?
Sí, això ja em ve de petit, sí, sí.
Carai, tu. I envasant cogombres. No vas trobar res millor per envasar, eh?
Bé, era l'oferta que vaig trobar i era interessant. L'empresa es deia Goodings Gurka.
Te'n recordes perfectament,
Em va marcar molt.
Quantes vegades has estat a Grècia?
A Grècia, no ho sé, és incomptable. Més de 20, perquè des del primer cop hi he tornat sovint i cada vegada, com que hi ha tantes illes, sempre en trobes una que val la pena i que no coneixes i vas trobant sorpreses pel camí. Em confesso enamorat de Grècia. Per això l'he volgut partir el país i avui parlarem només del Peloponès.
Clar, perquè l'habitual és, si arribes a Grècia amb avió, arribes normalment a Atenes, tu ets del que surt ràpid de la capital.
Ara sí, al principi no, però m'agrada quedar-me una nit com a mínim al barri de Placa, que hi ha un parell d'hotelets que estan bé i tranquils, amb vistes al Partenon, i poder entrar al Partenon i tot plegat, i pujar al Mont Lycabettos, i després anar al Pireu i anar a les illes, o agafar un autobús i anar al Peloponès, que es troba a 80 quilòmetres d'Atenes.
Tu el grec com el portes? Perquè, clar, tants anys d'anar-hi allà...
El parlo una mica, però poc.
És difícil,
Galispera i...
Costa, l'alfabet diferent, no?
No, l'alfabet t'hi acostumes de seguida. El problema, sí, és fer vocabulari.
Vocabulari.
Però, sí, cane crió, fa fred, clistos, tancat, sí.
Avui amb el... Avui amb el Xavier Moret, roda el món fins al Peloponès. Els grecs sempre han tingut virtuts en moltes coses. No sé si la música estaria al capdavant. També bandes sonores discutibles que ens arriben des de Grècia.
Sí.
Això és la Bisbal? Això és, això no és David Bisbal, és el David Bisbal grec, no? Em diuen? Sí, és el David Bisbal grec. Escolta'm, Xavier, situem-nos. On és el Peloponès, exactament, geogràficament?
Peloponès és al sud de Grècia. És com una península, però unida per un petit istme, l'istme de Corint. I, de fet, Peloponès vol dir illa de Pèlops, que és un personatge mitològic, com sempre passa a Grècia. Sempre tens la mitologia a punt. I llavors es considera gairebé una illa, perquè van fer un en el segle XVIII, no, el segle XX ja, van fer un canal per separar-la, o sigui, està separada, de fet, i per allà hi passen els vaixells per estalviar-se a fer la volta per tot el Peloponès. Llavors, que té uns 20.000 quilòmetres quadrats, és molt muntanyós, però és molt bonic. La costa va ser molt colonitzada pels venecians, cosa que fa que hi hagi ciutats com Nàuplia, o com Coroni, o Metoni, o Cardamili, que són molt boniques, i a l'interior hi ha el cor de la cultura, abans de la grega, inclús la cultura micènica, que molts segles abans de Crist va créixer. Sobretot val la pena visitar Micenes.
Clar, si anem amb cotxe des d'Atenes fins al Peloponès, segurament creuarem un canal molt gran. Sí. Quin és?
El canal de Corint. Sí. És estret, més aviat, i passen justet els barcos.
És una obra d'enginyeria espectacular, no?
Es va fer a pic i pala, és una cosa que es va fer abans dels avanços tecnològics. Però és curiós que al costat del canal, ja dels temps dels grecs antics, ja hi ha una carretera, bé, una mena de ruta per terra, que es tiraven els vaixells amb cordes i els feien pujar o treien la càrrega dels vaixells per portar-la, perquè és tan estret l'istme de Corint que ja provocava la sensació de que hi havies de fer un canal tard o d'hora.
Avui, amb el Xavier Moret, estem visitant el Peloponès tot junt i acabem d'entrar. Per on comencem a visitar-lo? Perquè és molt gran, aquest espai.
Bé, comences per Corint, que és la ciutat que trobes primer quan passes per l'istme, i és una ciutat interessant perquè allà vivia, per cert, el Diògenes, aquell que l'Alexandre li va dir, estava vivint dintre d'un barril i li va dir: que em demanes que t'apartis, que em tapes el sol, li va dir, que, o sigui, que era un filòsof d'aquests pràctics i molt humorista. I llavors queden les restes de la ciutat antiga, però a mi m'agrada més Acrocorintos, que és la ciutat a dalt de l'antiga fortalesa, que queda a dalt d'un turó molt escarpat, i des d'allà pots fer-te una idea del que és el Peloponès, del que és l'istme i del que és el golf de Corint.
Tenim dos mons, l'interior i la costa, dos mons diferents dins del Peloponès. Tu amb què et quedes?
Potser amb la costa, però dintre hi ha Micenes, que és una ciutat que val molt la pena, perquè la porta als lleons, que és del 1200 abans de Crist, o més enllà encara. I a més té la curiositat que la va excavar un arqueòleg aficionat, l'Schliemann, que és el mateix que va descobrir Troia, que era un milionari alemany. Els arqueòlegs se'n reien d'ell perquè ell partia de l'Odissea i de les descripcions d'un viatger romà del segle II, Pausànies, però ell deia: aquí ha d'haver-hi l'antiga Micenes. I es va posar a excavar, tothom, ningú s'ho creia, cap al 1876 era això, i va trobar l'antiga Micenes, joies antigues, i una ciutat fascinant que domina tota l'Argòlida, que és una zona plena d'oliveres que acaben al mar.
Per tant, és un món molt rural, aquest interior, no?
És rural, sí. És un món rural i muntanyós i escarpat, però allò va parar, per exemple, a Nàuplia, que és una ciutat molt veneciana, que té una gran fortalesa que la vigila, i llavors allà trobes un altre món que és molt més amable.
Com són els peloponesos? Són diferents dels grecs o què?
Són més tranquils. Bé, és que a Grècia passa una cosa, que són uns 12 milions i la meitat viuen a Atenes. I a Atenes notes una crispació, perquè és una ciutat amb pocs espais verds i tothom viu molt estressat. En canvi, al Peloponès notes més tranquil·litat. No hi ha una gran ciutat, però hi ha petites ciutats, com Nàuplia, que és preciosa, i més al sud hi ha una que m'agrada molt, que és Monembàcia, que estava en una illa, com Gibraltar, diguem, però van fer un istme per unir-la amb ella, i aquesta és una ciutat amurallada, preciosa, on els venecians es van fer forts.
Monembàcia.
Vol dir única entrada, monos i bàcia.
Clar, també suposo que és una cultura influenciada pels àrabs, no?
No, turcs, sí. Durant 5 segles hi van ser els turcs, dominant Grècia fins al 1821, que comença la guerra de la independència i s'alliberen. Però sí, els turcs i els pirates turcs els van hostigar força, però ho vas veient a la costa amb ciutats com aquesta en Monembàcia i com Coroni i Metoni, que tenen unes fortaleses arran de mar precisament per defensar-se dels pirates turcs.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui roda el món fins al Peloponès. Mitologia, si ves que filles, mas problema de ni pirgane noies. I vos que si espanda zapulas, tu de nema fes potes una crata. Hem fet un canvi de música amb l'esperança de millorar la banda sonora d'aquest espai, però avui sembla una missió impossible. De nou, a vegades ens passa això, que visitem països que l'arquitectura musical, si més no, no està nominada als Grammy, ni als llatins, ni als...
Sí, però passa com amb l'uso, que és la beguda aquella dolça que es prenen després de dinar, o amb la resina, que és el vi amb resina, que el veus aquí i no t'agrada gens, però allà passa amb la música igual. Allà t'agrada i quan tornes aquí dius, mare de Déu, però què m'escoltava jo allà?
Entenc que també els peloponesos són gent molt influenciada pel mar, no?
Sí, clar, és una civilització donada al mar i això ho proven les ciutats aquestes de la costa. N'hi ha una molt maca que es diu Cardamili, està a prop de Kalamata, famosa per les olives aquestes acabades en punxa, les olives de Kalamata. Allà hi ha molta olivera, molt camp, i va parar a la península de Mani, que vivia de cara a mar totalment. I a Cardamili s'hi va instal·lar el Patrick Lee Fermor, que era un escriptor anglès que va escriure llibres molt bons sobre Grècia. Uh-huh. Entre ells, un sobre Mani.
Escolta'm, els espartans van sortir del Peloponès quan van anar a dominar el món o s'ho van proposar, si més no?
Esparta encara existeix al Peloponès, però en una ciutat que va ser destruïda per un terratrèmol i en queda ben poca cosa. El que és interessant és al costat hi ha Mistra, l'antiga capital bizantina. Quan els turcs van conquerir Constantinople, 1453, la capitalitat bizantina va passar a Mistra i era una ciutat amb ruïnes, però és preciosa, perquè és medieval, al peu del món Taiget, que és d'on els espartans tiraven els nens deformes o els que no eren prou forts per anar a la guerra. O sigui, sobre l'escola dels espartans i la guerra hi ha hagut molta mitologia i molts fets autèntics, no? Perquè els entrenaven amb soldats que es protegien l'un a l'altre, hi havia relacions homosexuals fins i tot, i llavors si mataven l'amic l'altre es desesperava i els hi feien entrenaments molt durs. I si no sortien bé els tiraven des de dalt de la muntanya del Taigetos, que era una muntanya de més de 2.000 metres.
Tot això ho hem anat veient també en la influència cinematogràfica que s'ha anat rodant en tota aquesta zona. De seguida hi entrarem amb el Gorina. Abans, però, deixa'm preguntar-te que també hem sentit aquests últims anys parlar del Peloponès pels incendis, no? És una zona...
Sí, pel Peloponès i fins i tot als voltants d'Atenes. És una zona, sí. És molt seca, té paisatges preciosos de pins a la costa. Olímpia, que també és una altra de les ciutats famoses del Peloponès, ciutat històrica, perquè són unes ruïnes que val la pena visitar. Llavors allà hi ha molt bosc i s'incendien fàcilment. Mai se sap si és provocat o què passa, però més duren dies i dies i costa molt d'apagar-lo. És una pena, però és així. L'últim estiu va ser molt dolent per Grècia.
També deu fer molta calor. Exacte. Suposo que tu intentes evitar els mesos de juliol i agost per anar-hi, no?
Sí. Jo sempre hi vaig a primavera i tardor, perquè juliol i agost està molt ple i fa molta calor.
Al cine hi vas a mai?
Vaig anar a veure una pel·li curiosa, però fora del Peloponès, la d'Ava, aquella de Mamma Mia.
Què
la vam filmar a l'illa d'Escòpelos i vaig anar a veure-la amb un cine a l'aire lliure perquè em va fer gràcia veure aquella pel·li a l'illa on la vam filmar. I la gent ballava, es reconeixien, va ser molt divertit.
Entrem al videoclub. Alfons Gorina, bon dia i bona hora.
Bon dia.
I has estat mai al Peloponès o no?
No, potser aquest proper estiu, està proper.
Sí, Grècia està allò marcat al mapa, entenc?
Sí, indubtablement.
Avui busquem relació de pel·lícules que tinguin amb Grècia, en aquest cas, no? Si pot ser amb el Peloponès, que deu ser una mica més complicat, per on comencem?
Complicat. Per tant, com el Nil em va donar permís, ho vaig extendre una mica més enllà a Grècia. Grècia té una cinematografia molt ampla, per tant, és difícil destacar, però jo crec que un títol és imprescindible, que és aquesta, Zorba el grec.
Enséñame a bailar. ¿Quieres? Bailar. ¿Ha dicho? Bailar. Vamos, muchacho.
Y I per què aquesta pel·lícula? Doncs no sé, el Xavi potser m'ajudarà a confirmar-ho, no? Però aquesta pel·lícula del 64 del grec xipriota Michael Kakogiannis és una pel·lícula culturalment molt important perquè és gairebé com el propi protagonista, que és aquest senyor britànic que viatja a Grècia i descobreix tot un món, doncs va servir per una obertura cultural molt important, sembla.
I a més és una bona pel·lícula que a mi m'agrada força. Potser està més lligada a Creta, que és on hi ha la mina que treballen, però sí, el Peloponès també hi juga un paper. Està basada en una molt bona novel·la del Nikos Kazantzakis, que és un dels grans autors grecs.
Doncs, i a més està rodada tota a Creta, realment van fer feina allà, està protagonitzada per l'Anthony Quinn, per la Irene Papas, que és la gran dama grega, amb la Melina Mercuri, que és l'altra actriu que a més va ser ministra de Cultura, i que té aquesta escena mítica del ball del Sirtakis, que de fet no existia abans d'aquesta pel·lícula, tot i que ara sigui com un ball molt tradicional, i la història és que a més havia de ser un altre tipus de ball, però l'Anthony Quinn tenia lesionada una cama i va dir, doncs, bé, ho va apanyar com va poder, i mira, s'ha quedat, el ballen molt o què realment?
El veus ballar diferent, però és això que al final Hollywood s'imposa i sovint cerres la versió aquesta i ballant-lo així, com l'Anthony Quinn va acabar imposant un estil.
Sí, sí, amb aquesta música que és com un increscendo, eh?
Hauríem d'haver començat per aquí, no pel David Bisbal
no, grec, sí, no? A mi m'agrada, també, la música. No, estic segur que viscut allà en directe ballant...
No, recupera'm, sí, exacte.
El que deia el Xavi, segur que aquesta vida és molt espectacular, no?
Va, més propostes.
Més propostes.
Primero, habla el griego y el alemán con absoluta perfección. Segundo,
ja sé què és
ha
això.
Sabido conservar la vida en territorio enemigo durante año y medio. Y el grano es que nuestros contactos de la resistencia en la Barón nos dicen que solo hay un punto en toda la costa que los alemanes no vigilan.
Islands of Greece, no? Diu això. Doncs els canons de Navarone de l'any 61.
Amb una cançó que després van fer Antònia Font fa pocs anys,
sí?
Que parlava dels canons de Navarone, sensacional.
I en lloc de Islands of Greece parlava de Mallorca o què?
No, jo crec que era un homenatge a la pel·lícula, no?
Ah, val. Doncs escolta, saps qui són els protagonistes? L'Anthony Quinn i la Irene Papas, novament, però acompanyats del Gregory Peck. En aquest cas, visió de la Segona Guerra Mundial, el domini del mar Egeu, un altre títol mític que crec que val la pena rescatar per gaudir una miqueta això de la costa grega. I el que passa és que si ens centrem en el cinema local, doncs la veritat és que Grècia és un país amb directors bastant importants. En destaquem tres. El primer, Theo Angelopoulos.
No tiene derecho. Al principio muchas veces pensaba que lo había soñado todo y que todo se había perdido. Ahora es una mirada que lucha por salir de la oscuridad como un nacimiento. No tiene derecho. Ningún derecho a tener esta mirada.
Aquesta mirada de la que parla el protagonista, el Harvey Keitel, és la mirada d'Ulisses, no? Si voleu endinsar-vos una mica en el cinema grec, doncs comenceu amb el Theo Angelopoulos, que porta des dels anys 70 fins al 2012, que va morir fent pel·lícules com Paisaje en la neve, la niebla, perdó, L'eternitat i un dia, és una de les més destacades, El viaje de los comediantes. Alguna gent troba que el seu cine és lent, allò que s'acostuma a dir, no? Però jo el recomano, realment. Si no, teniu el Costa Gavras, que és un director bastant més internacional, és mig grec, mig francès, i que ha fet sempre un cinema més polític, de thrillers, i on, per exemple, bé, hi ha Zeta, que és una pel·lícula imprescindible que he de rescatar, o Desaparecidos, aquella pel·lícula que em van parlar quan van parlar de Xile, protagonitzada pel Jack Lemmon, que a mi em comença a passar, Roger, que ja se m'ajunten, els països i les barreges.
Sí, fa unes quantes setmanes, que estem aquí...
Clar. I si no, pel·lícules del Yorgos Lanthimos, que és l'últim gran descobriment grec, i que jo crec que estarà nominat als Òscar aquest any per una pel·lícula, es diu La favorita, però és el director de Canino, aquella pel·lícula tan impactant, de Langosta, del Sacrificio en Ciervo Sagrado. Bé, potent cinematografia a la grega, i el Nil em va obligar a posar aquesta també.
Ningún hombre persa o griego amenaza un emisario.
Traes a las puertas de mi ciudad las cabezas y coronas de los reyes que habéis
trocado. Això ha de ser 300, no? Aquell 300.
El Nil em va dir, i Esparta i les Termòpiles i tal, i jo, val, ja posarem 300, però 300, aviso que està rodada al Canadà i als Estats Units, si es pot dir rodat alguna cosa, perquè tot era digital
tot
en aquella...
I tot eren decorats, allò. Era digitalitzat tot, absolutament, no?
Sí. Fins i tot la tableta s'estan tan catxes que
allò, no era, allò no era possible aconseguir-ho a través del gimnàs, eh?
De cap manera. I mira, la segona part, que també va haver-hi 302, es va rodar a Bulgària.
Devia ser fluixíssima aquesta segona part perquè en vam sentir parlar molt poc.
Bastant menys que de la primera. Sí, sí, bàsicament era el mateix. Us recomano recuperar El León de Esparta, que és la versió original d'aquesta pel·lícula i que realment es va rodar a Grècia a l'any 62. O Troia del Petersen, Fúria de Titanes... Bé, en fi, teniu totes aquestes pel·lícules de la mitologia que recuperar, tot i que moltes no s'han rodat allà.
I abans el Xavier Moret parlava de Mamma Mia.
¿Y quién es tu padre? No lo sé. Esto es muy griego.
Les postaletes, això és molt grec, les postaletes gregues, evidentment, com deia el Xavier, doncs, escolta, Mamma Mia, per fer un passeig turístic com Déu mana, doncs val la pena, si no, com sempre, James Bond sempre ens porta a països, en aquest cas Solo para sus ojos, la del Roger Moore de l'any 81 portava Meteora.
Meteora.
Doncs, o Tomb Raider, que és una altra pel·lícula d'aventures i arqueologia, doncs també passa per Grècia. Bé, teniu, amb Grècia teniu cinematografia de tot tipus.
Gorina i Moret, moltes gràcies.
A tu. Vosaltres.
Va, que surt el sol. Fins ara. Yeah.